Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Segur que us hi heu trobat sovint a l'autopista. Un cotxe pel carril del mig, a 80 km per hora, per exemple, i d'allà no es mou. És el carril còmode, el dels panxacontents, el dels que no els preocupa si entorpeixen la circulació, els que, en definitiva, no pensen en els altres. Circular pel carril del mig és una infracció. No tothom ho sap i no tothom que ho sap ho respecta.
La gent no és conscient de la gravetat o del que comporta la seva acció.
Aquest és el recordatori que fa la divisió de trànsit dels Mossos d'Esquadra. Si s'ocupa el carril central quan no toca, aquest carril deixa de poder complir la seva funció. Avançar o permetre la incorporació d'altres vehicles a la via o esquivar obres o algun obstacle. I els que l'ocupen quan no toca obliguen la resta a fer filigranes que de vegades poden ser maniobres perilloses. Avançar pel carril ràpid, l'esquerra, quan no es volen a tanta velocitat i haver de fer un slàlom per tornar al dret. O avançar pel dret directament, que també és una infracció. Avui us parlem d'això perquè els Mossos fins aquest abril han multat 2 conductors per setmana per circular per carril del mig en autovies i autopistes, la majoria a la P7. Us semblen molt o us semblen pocs?
Catalunya al dia.
Doncs relacionat amb les carreteres, també pas endavant per complir una reivindicació històrica de la Catalunya central.
Porteu molts anys reivindicant aquesta millora i el compromís del govern a través del president Illa era aquest i continuem avançant.
Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Sentíem ara la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Aquest compromís a què es refereix és el desdoblament de la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar.
Les obres començaran el 2028 i duraran 2 anys. Es faran 2 carrils per sentit, també un nou accés a Sant Vicenç de Castellet i una nova variant a Castellgalí.
El projecte surt avui a informació pública i Paneque ha explicat els detalls als 4 alcaldes dels municipis afectats. La nostra corresponsal els ha acompanyat i ens ho explicarà. I d'un projecte que va endavant a un altre que recula. El govern espanyol, en aquest cas, tomba la construcció del que havia de ser un dels parcs fotovoltaics més grans del país.
S'havia de fer en 450 hectàrees entre la Conca de Barberà i l'Urgell. S'ha desestimat per raons administratives.
Més d'un centenar de particulars i entitats hi havien presentat al·legacions.
L'empresa ja té aquest no definitiu a aquest projecte. Esperem que no se li acudeixi tornar-ho a presentar. Esperem que se li hagin passat les ganes.
I vaja, estat d'ànim entre els cinèfils de Girona i Rodalia.
Versió original, títols que segurament a un cine comercial no trobes.
Si la persona que ho agafa per fer diners, evidentment no programarà pel·lícules que interessen a pocs.
Demà s'acaba el contracte de gestió del Cinema Trifó de Girona, que des de sempre havia portat l'Associació Local de Crítics, però ara ha estat desbancada.
Sí, per una empresa de Cambrils, que és qui ha guanyat el concurs, que també gestiona el cinema d'aquesta ciutat del Baix Camp, que és també de titularitat municipal com el Trifó. Comencen hores d'operació sortida pel cap de setmana. Tenim cap incidència a les carreteres? Equip viari, Txell Garriga.
Molt bon dia, Estel. Doncs incidències com a tal no, però sí que comencem a veure ja molta intensitat, sobretot a les rondes entre Vallcarca i Horta, direcció Trinitat, i també cap a Trinitat, però des de la ronda litoral, a l'altura de Santa Coloma, i també a la P7 i la B30 a Cerdanyola, sobretot ara direcció Girona. De moment, encara amb pocs problemes per circular.
I pel que fa al temps, Dani Ramírez, una previsió de cap de setmana amb sol i caloreta?
Doncs sí, gairebé tot arreu, però amb petites excepcions. Per exemple, avui a la tarda, 4 nuvolades al Pirineu. Potser arriba a caure 4 gotes, alguna gotellada d'aquestes primaverals al voltant de la Collada, entre la Cerdanya i el Ripollès. I demà, una mica més de nuvolades. Per tant, dia de sol, al matí també al Pirineu, però a les tardes, tant dissabte com diumenge, doncs fa un gir, canvia, fa un tomb, i aquestes nuvolades, aquestes castelleres que poden créixer potents, poden donar ruixats, xàfecs i algunes tempestes més probables diumenge, quan poden ser una mica més intenses. De tota manera, preveiem un cap de setmana més aviat assolellat, algunes capes de núvols prims, com passarà aquesta tarda, i arran de mar, algun banc de boira, preferentment a la costa tarragonina. La temperatura puja, sobretot a ponent, cap als 30-31 graus, i a la costa voltant dels 20-24 de màxima.
I, Ricard Isidro, que fa escarafalls, no t'agrada la previsió del cap de setmana?
Preferiria que es mantingués aquesta, el temps que ara mateix ja.
Bueno. A veure, puntuals a la 1:54, arribaran també els esports. Ricard, què explicarem avui?
Doncs que avui tenim un divendres transcendental per a l'Uni Girona i el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. El conjunt gironí s'enfronta al Fenerbahçe turc a les semifinals de la competició femenina a 6:15. Per la seva banda, els blaugranes reben el Bayern de Múnich a 9:15, obligats a guanyar per poder disputar el play-in. Al Barcelona Open de tenis ja tenim el primer semifinalista. Es tracta del serbi Hamad Medjenovic, que ha derrotat el portuguès Nuno Borges. Ara jugarà el partit de quarts entre Baixac i Rublev. I a Lleida i Tarragona, cap de setmana d'hoquei patins, amb la final a 4 de la Europe Cup. A les semifinals de demà, el Pons Lleida jugarà contra el Monza italià i el Calafell contra el Pacense portuguès. Aquesta fase final es disputa a Lleida.
Doncs tot això i més al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Júlia Aparicio al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Fins al mes d'abril s'han multat 2 conductors per setmana per circular pel carril del mig, en autovies i autopistes. La majoria de sancions s'han imposat a l'AP7. És la meitat de les que es van posar al mateix període de l'any passat, segons dades que ens avança el Servei Català de Trànsit. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia.
Si parlem del número de multes, perquè això es multa, quantes en portem aquest any?
Doncs mira, 28 multats. Semblen pocs, perquè, clar, tots tenim la sensació...
De que tothom va pel carril del mig
i que som nosaltres els que anem bé, no? Però sí. No, són 28 multats, quan l'any passat n'eren 58. Hi ha una altra sanció que està molt relacionada, que és l'avançament per la dreta. Aquest avançament a vegades es produeix perquè el que circula pel carril
clar,
del mig...
És un efecte col·lateral, no?
I et fa anar, si ho féssim com Déu mana, doncs és anar fins al tercer carril, si el tenim, i avançar-lo per tornar-nos a posar al carril de la dreta. Hi ha gent que s'estalvia i aquí hi ha sancions també. El primer trimestre del 2025 van ser 423 i enguany en portem 205.
I es multa menys, per tant.
Sembla que hi ha una tendència a la baixa, almenys en aquests tres primers mesos. Els Mossos s'ho prenen tot amb molta cautela perquè l'estadística, si la mirem, fa una mena de dent de serra. Estem a nivells de l'any 2021 i 2022. Mm-hmm. Parlàvem que l'AP7, perquè és la via més important, és la que té més circulació i aquí és on es multa més, però no sembla que estigui relacionat tampoc aquest increment de circulació pel carril del mig amb l'apertura de les barreres, no?, de l'autopista. Mm-hmm. El que passa és que entre el 2024 i el 2025 sí que es va veure un increment molt important, és un 30%. Aquí el que ens diuen els especialistes del Servei Català de Trànsit i també Mossos d'Esquadra és que hi ha una correlació també amb l'increment, i això sí que s'ha produït, de circulació de camions a l'autopista.
Sí.
I aquí això ja està directament relacionat. Els Mossos d'Esquadra adverteixen que és una pràctica que pot comportar accidents greus. Des de la Divisió de Trànsit dels Mossos, Ivan Clotet subratlla que la majoria de conductors no són conscients que estan infringint la norma.
En aquest tipus de modalitat és molt curiós perquè la gent no està conforme, no és conscient de la gravetat o del que comporta la seva acció. Això no molesta ningú, no? Si jo estic circulant correctament, si no hi ha ningú que em vulgui avançar, i si no queda el tercer carril, no?
I clar, això que dèiem, això és molt perillós de fer, malgrat ho veiem cada dia, però si ho vols fer bé, és aquest eslàlom en triangular, no?, que dèiem, primer anar-te'n cap al carril de l'esquerra, on normalment hi va gent a molta alta velocitat, per tant, t'obliga a tu també a accelerar-te molt i tornar després al de la dreta.
Aquí ens parlaven de dos efectes que viuen els conductors que van per la dreta. Tenen la sensació que tenen més domini de la carretera, mm-hmm, perquè tenen una visió dels tres carrils.
Clar.
També en el conductor metropolità hi ha una certa tendència a equiparar autopistes com l'AP7 al que seria les rondes de Barcelona, on també tenim tres carrils i sempre s'acostuma a deixar un carril per la incorporació. I després, clar, la circulació de camions una altra vegada. El que veiem és que no tenim prou visió, ens fan nosa aquests camions i evitem doncs, anar fent aquest eslàlom, però és el que s'ha de fer perquè, si no, passen coses com aquesta.
si veiem doncs, una persona que surt a tot el mig, fa un avançament per la dreta més ràpid i l'altre es dona compte que pot arribar a tirar a terra, poden xocar. Realment és evident, no?, que el risc existeix i que la pràctica és perillosa.
I recordem que també això es multa. I amb quant, Miquel?
200 euros.
200 euros de multa. Merci, fins ara.
Fins ara.
I seguim a les carreteres. Pas endavant per desdoblar la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar. És una demanda històrica de la Catalunya Central. Avui surt a informació pública l'estudi de les obres que han de permetre, d'una banda, reduir els embussos i, de l'altra, la sinistralitat d'aquesta via que uneix el Bages amb l'àrea metropolitana de Barcelona. El govern manté l'objectiu de tenir enllestit el desdoblament el 2030. Manresa, Natia Dell, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Que fa dècades que sentim parlar de millores en aquesta C-55, que és una via estratègica.
Doncs sí, Estel. De fet, la demanda ve de lluny, perquè es van fer una idea fa 26 anys que el Parlament ja instava el govern a fer estudis per desdoblar aquesta carretera i som on som. Ara, s'obre el període per presentar al·legacions, aquests estudis informatius i d'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, és conscient que fa temps que hi ha un clam per millorar la via.
Porteu molts anys reivindicant aquesta millora. Hi ha un consens general absolut al Bages a favor de millorar aquesta mobilitat a la C-55 i el compromís del govern, a través del president Illa, era aquest i continuem avançant.
També busca l'opinió del president del Consell Comarcal, Eloi Hernández, que veu amb bons ulls que per fi s'avanci en aquesta qüestió.
La virtut per mi del projecte és que a l'hora que desdoblem la C-55 resolem problemes que hi havia a diversos municipis, no? Els enllaços a Sant Vicenç, el pas per Castellgalí, la integració també amb Manresa.
També celebra aquest pas endavant l'alcalde de Manresa, acompanyat del de Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí i Castellbell del Vilar.
Catalunya al dia.
Doncs d'un projecte que va endavant a un altre que va enrere. El Ministeri per la Transició Ecològica tomba la construcció d'una de les centrals solars més grans del país. És el parc fotovoltaic que s'havia projectat a la Conca de Barberà i l'Urgell i que tenia una gran oposició per part de diverses entitats i particulars d'aquesta zona. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè quines raons ha donat Madrid per desestimar el projecte, per dir que no?
Doncs mira, perquè no s'havien acreditat diversos tràmits administratius, l'informe concreta que no es pot declarar d'utilitat pública perquè els béns afectats no estan determinats abans de poder fer l'expropiació forçosa. També exposa que no s'acrediten tràmits relacionats amb l'accés i la connexió a les xarxes de transport i distribució d'electricitat i, a més, tampoc presenta la garantia econòmica requerida. El megaparc solar de Xell Desarrollo, que havia projectat sota els noms de BCN1 i BCN2, ocupava 450 hectàrees dels termes de Vallfogona de Riucorb, Blanc, l'Espluga de Francolí, Vallbona de les Monges i Ciutadilla. El projecte va acumular més d'un centenar d'al·legacions de particulars i entitats. Hem parlat amb el portaveu d'SOS Vall del Corb, Guillem Figueres. Diu que la preocupació ara és que Xell o una altra empresa presenti un nou projecte en un territori despoblat on la terra és més barata.
L'empresa ja té aquest no definitiu, aquest projecte. Esperem que no se li acudeixi tornar-ho a presentar, que això és la possibilitat que sempre té, no?, de tornar a començar des de zero la tramitació, tot i que, bé, si ja va començar el 2021, estem al 2021, i ha rebut un no definitiu, doncs esperem que se li hagin passat les ganes, diguéssim.
Figueres apunta que el Pla d'Implantació de Renovables a Catalunya només servirà per reformar projectes en un territori que ja produeix més del doble de l'energia que consumeix. Defensa que no és viable canviar els combustibles fòssils per renovables. El que fa falta, segons diu, és reduir el consum.
Pràcticament un quart de dues del migdia, falta només un minut, i falta només un dia perquè s'acabi la concessió del cinema Truffaut de Girona. I a hores d'ara no se sap quin serà el seu futur, si demà la nit tancarà, i per tant diumenge ja no hi haurà projeccions. S'ha fet un nou concurs públic per decidir-ne la gestió i ha transcendit que l'ha guanyat una empresa privada de Cambrils en detriment de l'Associació de Crítics de Girona, que és qui el va crear fa més de 25 anys i que se n'ha ocupat durant tot aquest temps de la gestió del cinema Truffaut. Però primer de tot, posem-hi dades i expliquem també què és aquesta sala de cinema.
El Trofó s'ha convertit en referència a Catalunya per incentivar el cinema del país i projectar pel·lícules sempre en versió original que sovint queden fora del circuit comercial. És la seu de la Filmoteca Girona i forma part de la xarxa Europa Cinemas. El 2024 va rebre 44.000 espectadors, consolidat com l'únic cinema fora de Barcelona, amb una programació estable de cinema d'autor. El va crear l'Associació de Crítics de Cinema de Girona i ells mateixos en porten la gestió des de fa més de 25 anys. És propietat de l'Ajuntament de Girona i en cedeix la gestió a través d'un concurs públic. El Trofó és l'únic i l'últim cinema que queda al centre de la ciutat de Girona.
I a Girona, més d'en Fèlix Martín, hi tenim la Clara Jordan. Clara, bon dia.
Hola, bon dia.
Des de l'Ajuntament i des de l'Associació de Crítics no en diuen res, però sí que n'acaben de parlar des d'aquesta empresa que hauria guanyat el concurs. I què hi diu?
Doncs mira, que ells no han fet res malament. Es van presentar al concurs públic amb l'objectiu de continuar fent del Trofó aquesta referència en el cinema d'autor i lamenten tot l'enrenou que està generant el tema. La seva proposta econòmica era millor i això hauria fet decantar la balança. Montserrat Badimont és la responsable de l'empresa Rambla de l'Art de Cambrils al Baix Camp.
Continuar amb el Trofó com la gent el coneix. I les bases del concurs eren molt clares. I nosaltres continuarem així, per tant, no es perdrà ni l'essència ni el públic ha de tenir por perquè seguirà veient allà les pel·lícules que espera veure.
Concreta que ara per ara, oficialment, des de l'Ajuntament de Girona no els han comunicat res i que, per tant, l'adjudicació no està feta, però deixa clar que ells porten el cinema de Cambrils amb la mateixa filosofia.
La por no hi pot ser, perquè no, a més, perquè ens avala que nosaltres fem també igual el cinema que gestionem a Cambrils. Programem pràcticament el mateix, és només qüestió de mirar les cartelleres. Sí, puc entendre que hi hagi una mica de desconcert, però un cop s'explica, com és el que estic intentant fer ara, doncs la por aquesta desapareix.
Des de l'Ajuntament, com dèiem, silenci. A la polèmica s'hi ha afegit també l'Acadèmia del Cinema Català i l'Associació de Crítics Catalans, que qüestionen que el futur del Trofó depengui de criteris econòmics i donen suport al col·lectiu de crítics de Girona.
Doncs veurem què passa a partir de demà, quan és oficialment aquest dia que s'acaba la concessió per part de l'Associació de Crítics de Cinema de la gestió d'aquest cinema centenari de Girona. Gràcies, Clara. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Una quinzena d'entitats socials de Lleida alerten que el procés de regularització de persones migrants coincidirà a Ponent amb l'arribada de milers de temporers per la temporada de recollida de la fruita. Asseguren que les administracions ja estan col·lapsades i reclamen mesures per poder-los atendre, tant per tramitar els papers com per oferir-los serveis. Lamenten, a més, que els expedients només es puguin presentar a Lleida Ciutat. Noelia Caselles, les entitats preveuen un increment dels temporers que arribin.
Bon dia, Estel. Sí, diuen que es poden arribar a triplicar i creuen que si els tràmits no s'endarrereixen arribaran més persones amb dret a treballar perquè ho podran fer amb un certificat provisional un cop l'expedient s'admeti a tràmit. Nogai Ndiaye, portaveu de la xarxa de suport per a la regularització a Lleida.
Quantes persones us imagineu que arribaran a la plana de Lleida, a les nostres terres, precisament a aconseguir un contracte de treball a la campanya de la fruita i no tindrem els recursos necessaris. L'administració no està posant els recursos necessaris. Continuem sense tenir alberg en aquesta ciutat i ja albirem que ens trobarem com cada any amb centenars de persones dormint al carrer.
Avui hi ha cues molt llargues a les oficines municipals que han de derivar aquestes persones als serveis socials, on els fan el certificat de vulnerabilitat. També el poden fer algunes entitats acreditades, però reclamen instruccions clares.
Ahir es va publicar el model oficial, és el model que tothom hem de compartir i hem d'omplir, tant serveis socials com les entitats acreditades, però encara no hi ha directius clares de com s'ha de signar.
Denuncien, a més, que des d'aquest matí hi ha molta presència policial a les cues de migrants a les oficines municipals i ho consideren una criminalització del col·lectiu.
Doncs justament sobre la regularització, Comissions Obreres i la CGT reclamen a Correus reforços de plantilla i garanties laborals per fer front a aquest procés de regularització d'immigrants que a partir de dilluns serà presencial, recordem-ho, en una cinquantena d'oficines de Catalunya, Marriera.
Els sindicats de Correus valoren el paper que assumirà l'empresa pública, però critica la improvisació i la manca de planificació de la plantilla pel risc que pot tenir de saturació. saturació del servei i de sobrecàrrega de feina. Recorden que el personal de Correus es limitarà a rebre i tramitar els expedients a través d'una plataforma digital sense fer funcions d'assessorament i critiquen que la informació rebuda d'urgència ha estat del tot insuficient i fins i tot hi haurà treballadors formant-se el mateix dilluns quan arrenca presencialment tot aquest procés.
Catalunya al dia.
Ens ocupem ara d'un altre cas esfereïdor. En marxa el judici contra un home acusat de violar una nena de 13 anys amb autisme a Vilanova i la Geltrú el juliol del 2024. El processat, que ara està complint una condemna per un delicte de violència masclista, s'enfronta a una petició de 15 anys de presó. La nena, un any després que això passés, es va suïcidar. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ha passat fins ara a la sala de vistes?
Doncs en primer lloc hem pogut veure i sentir la declaració enregistrada que va fer la menor al jutjat quan es va començar a investigar el cas. La víctima explica que es va acostar a un grup d'homes a prop de la platja perquè va sentir que tocaven la guitarra i li agradava molt aquest instrument. Un d'ells, ha dit, la va començar a grapejar, la va portar a un lloc més allunyat i allà la va violar. La seva mare, que ha testificat des d'una sala annexa per no tenir contacte visual amb l'agressor, en veure que la nena no arribava a casa, ha explicat que va sortir a buscar-la perquè ja se sobrepassaven les 8 del vespre, que era l'hora pactada per tornar a casa. Poc després hi va haver una segona agressió sexual per part també del suposat agressor, el mateix acusat. En aquesta primera agressió, un cop la mare va localitzar la filla, perquè la tenia geolocalitzada en el mòbil, van anar totes dues a casa, però després la nena va tornar a sortir i va passar aquesta segona agressió. Alguns dels companys de l'acusat, en veure que repetien els tocaments en aquesta segona vegada, van avisar els Mossos. Segons estan explicant ara al tribunal, els psicòlegs i els psiquiatres que van atendre la víctima, la noia es va desestabilitzar arran dels fets i se la va haver d'internar en un centre on es va acabar suïcidant.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
I la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Fiscalia i la Policia Federal de São Paulo, al Brasil, han desarticulat una organització criminal dedicada a la importació de cocaïna a través de l'aeroport del Prat. Hi ha 5 detinguts, dels quals 3 són treballadors de l'aeroport del Prat i també un empresari del Baix Llobregat. L'organització aprofitava aquesta posició privilegiada dels treballadors de la zona restringida de l'aeroport per rebre la droga i desviar les maletes del seu recorregut habitual. Un segon treballador de l'aeroport era l'encarregat de treure la cocaïna a fora de l'aeroport per passar-la a les maletes a un tercer treballador que les entregava al distribuïdor. I tenim també, Miquel, una segona operació que s'ha fet pública avui, relacionada també amb la cocaïna, en aquest cas al port. Però.
Doncs sí, perquè la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera ha interceptat un contenidor del port de Barcelona amb més d'una tona d'aquesta droga. Hi ha 13 investigats, 13 detinguts, 2 investigats estan acusats de tràfic de droga, organització criminal i blanqueig de capitals. S'han fet 13 entrades i registres i s'han intervingut 8 vehicles i 300.000 euros en efectiu. L'operació s'inicia l'octubre del 24, quan la policia intercepta un camió a punt de sortir del port amb un contenidor carregat amb aquests 1.254 quilos de cocaïna, distribuïda en un miler de paquets. Les investigacions han posat al descobert diversos estibadors i un entramat administratiu que blanquejava els diners de la droga a través de préstecs ficticis per comprar immobles.
Gràcies, Miquel. I a Lleida, els Mossos han detingut 2 menors d'edat acusats de 7 robatoris violents a la ciutat.
Dues de les víctimes eren dones de 91 anys i dues més van haver de ser ingressades a l'hospital arran de les estrebades que les van fer caure. Els assalts van començar el 5 de març en una zona de Lleida on hi ha una llar de jubilats, un CAP i una església. Això motivava que al voltant hi hagués persones vulnerables, la majoria gent gran, que eren l'objectiu dels robatoris. Els joves actuaven en grup i es busquen més implicats.
Catalunya al dia.
Sí, minuts haurem arribat a 2:15. Canvi a l'alcaldia de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. Esquerra recupera el control del consistori després de desbancar Junts en una moció de censura provocada per la negativa d'una exregidora del PSC a respectar l'acord de govern que havia de cedir el càrrec al seu company de partit. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
El ple s'ha acabat fa només uns minuts i no hi ha hagut sorpresa, no?
Sí, la moció de censura ha prosperat gràcies als vots dels 5 regidors d'Esquerra Republicana, un de l'Entesa de l'Ametlla i un altre del PSC. D'aquesta manera, el republicà Jordi Gazeni, que ja va tenir majoria de vots a les eleccions, recupera l'alcaldia i desbanca l'actual alcaldessa de Junts, Eva Del Amo. Gazeni ha justificat l'acció per la mala gestió del govern i l'incompliment del pacte de govern.
I és que tot això que avui passa és fruit d'allò més sagrat en democràcia, que és no complir els acords a què et compromets. Junts havia faltat a la seva paraula. I el resultat que ens trobem és un ajuntament que ha perdut una majoria suficient per governar. La cala no pot quedar la legislatura actual sense pressupostos, sense la majoria suficient per garantir que tots aquests projectes importants per al futur del poble es quedin enrere.
L'exalcaldessa Del Amo ha atribuït la moció, però, a càlculs partidistes.
No cau un govern perquè no hi hagués projecte, ni rumb, ni feina. Avui cau un govern per interessos polítics, per càlculs de partit i per una operació que fa temps que s'estava cuinant. I això tots ho sabem.
La moció s'ha presentat després de la ruptura del pacte de govern entre Junts i el PSC, que preveia ara un relleu a favor del socialista Xavier de la Fuente. La negativa de l'altra regidora socialista, Anna Aragón, a avalar aquest canvi, va fer descarrilar el pacte i va precipitar una crisi que ha acabat amb l'expulsió de la regidora per part del PSC i generant aquesta majoria alternativa.
I dia clau avui per la militància d'Esquerra Republicana a Barcelona. Els republicans escollen si la direcció del partit a la capital passa a mans dels afins a Oriol Junqueras o bé a mans dels crítics. Això posarà fi a la crisi de la principal federació, que ara és en mans d'una gestora, després de la dimissió de més de la meitat de la direcció ara fa 4 mesos. Raül Flores, bon dia.
Bon dia, Estel. Sí, hi ha dues candidatures que es disputen al lideratge de la federació més important d'Esquerra, una l'encapçalada per Ricard Farín i la que lidera l'actual regidora barcelonina Rosa Zorinyac. Farín té el suport de la direcció nacional d'Esquerra i vol alinear, diu, la ciutat amb l'estratègia nacional del partit i posar fi d'aquesta manera a les batalles internes. Zorinyac és del corrent crític i vol que Barcelona torni a posar l'objectiu, diu, de la independència damunt la taula. Ho explicaven tots dos fa uns dies a 3cat Info.
La candidatura d'Activem Barcelona neix amb la voluntat d'obrir una nova etapa, per deixar enrere la paràlisi i el soroll de les baralles internes, perquè estem esgotats.
Com a capital, Barcelona juga un paper fonamental en la lluita per l'alliberament nacional i la justícia social.
Els dos contrincants s'han compromès, si guanyen, a deixar aparcades les baralles internes després de molts episodis convulsos que ha viscut històricament aquesta federació, que és la més rellevant i també la més gran d'Esquerra. Els resultats els sabrem aquest vespre.
Doncs veurem què passa. Falten 3 minuts per 2:15. Anem cap a Figueres, ara, a l'Alt Empordà, que impulsarà durant els propers 5 anys la construcció de més de 1.000 habitatges de lloguer assequible tant per joves com per gent gran. És un dels objectius del pla Viure a Figueres. Núria Peraire, què més en sabem d'aquest pla?
Doncs mira, el pla consta de 25 mesures que s'han treballat amb la resta d'administracions. Un objectiu és aconseguir 1.000 habitatges de lloguer assequible i un altre objectiu és posar més habitatges al mercat. Pel que fa al lloguer, es preveuen 1.044 habitatges. La gran majoria seran de lloguer assequible, com dèiem, altres de cooperatives i 70 seran per a persones grans. El parc de les aigües és el sector que n'aglutinarà més, uns 300. Pel que fa a la introducció de més habitatges al mercat, el pressupost per rehabilitar edificis es doblarà fins als 400.000 euros i també hi haurà més bonificacions de l'IBI per als constructors que facin pisos d'obra nova i s'actualitzarà el cens de pisos buits per sancionar els grans tenidors. Ho ha explicat l'alcalde Jordi Masquef.
Som l'administració més propera, no tenim competències, però tampoc ens podem quedar de braços creuats davant d'aquesta situació. Per tant, nosaltres amb aquest pla volem també contribuir amb el nostre gra de sorra.
També es preveu l'adquisició d'habitatges amb els 2,5 milions del pla de barris a Figueres Oest.
I guanyem Badalona denuncia el govern popular de Xavier García Albiol de manipulació documental per aprovar un projecte d'habitatges de luxe al barri del Canyet. En definitiva, acusen els populars de cometre un possible delicte de prevaricació i de voler impulsar un pelotazo, diuen, urbanístic. David Àngela, has pogut parlar tu amb l'exalcaldessa de Guanyem, amb la Dolors Sabater.
Hola, Estel, bon dia. Guanyem Badalona denuncia que s'han ignorat les seves al·legacions i les d'altres entitats ecologistes en la tramitació d'aquest projecte d'habitatges de luxe al polígon C del Canyet, durant una comissió informativa i urgent. Però per Dolors Sabater, exalcaldessa i actual regidora de Guanyem Badalona, som davant d'un modus operandi per part del PP.
No deixa de ser una manera de fer habitual que està fent el Partit Popular d'imposar la seva majoria absoluta per fer irregularitats urbanístiques, com per exemple ha fet fa molt pocs dies l'aprovació definitiva de la destrucció del parc de Calarnús permetent la construcció de pisos, ignorant que hi ha un procediment de la Generalitat de convertir-ho en un vecín que és absolutament incompatible, i ells han tirat endavant igualment.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona reconeix que hi va haver un error administratiu amb les al·legacions, i en un comunicat en què acusen Sabater de difamació, s'informa que ahir mateix se li va enviar un correu electrònic per comunicar-li que el punt es retirava de l'ordre del dia i se li sol·licitava que facilités el número de registre d'al·legacions amb la finalitat de verificar-ne la tramitació.
Catalunya al dia.
Comença un assaig clínic amb una teràpia en tumors sòlids de càncer de mama desenvolupada íntegrament a Barcelona per la Vall d'Hebron i l'Hospital del Mar després de 10 anys d'investigació. És un nou tractament que es diu CAR-T, que ha donat molt bons resultats en ratolins perquè ataca només les cèl·lules malignes i no les sanes. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
A veure, expliquem o recordem, vaja, perquè crec que ja ho hem explicat alguna vegada, què és aquesta teràpia del CAR-T i a quin tipus de pacients va dirigida.
Doncs mira, la teràpia CAR-T, ho recordem, consisteix a aïllar les cèl·lules immunitàries T, els linfòcits T, de les pacients que tenen càncer de mama en un laboratori i modificar-les genèticament perquè puguin identificar i eliminar les cèl·lules tumorals. Aquest sistema ja es fa servir en alguns càncers de la sang amb molt bons resultats i ara es vol provar amb el càncer de mama HER2 positiu, un tipus de tumor agressiu que afecta un terç d'aquestes pacients amb càncer. El doctor Joaquín Arribas, investigador de la Vall d'Hebron Institut Oncològic, explica quina és la novetat d'aquesta teràpia CAR-T.
Hemos desarrollado distintas estrategias para atacar los tumores por dos vías independientes. Nuestras terapias CAR-T atacan a los tumores independientemente, reconociendo dos características que están presentes solo en las células tumorales y no en las células sanas. Y ahí radica su novedad.
Els assajos fets en ratolins han donat molt bons resultats i han aconseguit eliminar tumors de mida gran sense efectes secundaris. Les candidates a participar en aquest assaig són dones amb càncer de mama HER2 positiu, a les quals els han fallat tots els tractaments actuals. Si funciona, es podria aplicar també a d'altres tipus de tumors, com per exemple el de colon.
Dos quarts i dos minuts de dues. De seguida repassem les notícies més vistes a l'app i al web de 3Cat Info, però abans, l'aeroport de Barcelona estrena avui una nova ruta transcontinental en Boston. L'operarà cada dia durant la temporada d'estiu la companyia nord-americana JetBlue, que es distingeix per un acurat servei a bord. L'any passat, prop de 60.000 persones van desplaçar-se entre la capital catalana i la de l'estat de Massachusetts. Aeroport de Barcelona, Joan Garcia.
JetBlue s'afegeix a Delta, que també vola entre Barcelona i Boston només a l'estiu, i a Level, que ho fa tot l'any. Una ruta que respon a una demanda creixent de viatges d'oci, de negocis i d'estudis entre aquestes dues ciutats, i que el president de JetBlue, Marty St. George, ha dit al vol inaugural que venen a atendre i a fer de punt de connexió cap als Estats Units.
Aquest nou vol directe no només estarà enllaços entre dues ciutats de referència mundial pel seu lideratge en tecnologia, educació, cultura i negocis. També facilita als nostres clients de Barcelona més opcions de moure's pels Estats Units a través de la nostra xarxa de connexions des de Boston.
Aquesta temporada d'estiu sortirà cada dia de la T2 del Prat a 12:45 i arribarà a Boston al cap de 8 hores.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs ara sí, Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia?
A veure, aquest repàs a les notícies més vistes i una mica relacionat amb la polèmica oberta per Eduardo Mendoza,
sí,
no?
Sí, sí, sobretot...
Per què regalem llibres per Sant Jordi?
La pregunta és aquesta, eh? Jo no ho sabia, eh? Jo no ho sabia.
No, està bé, està bé. Potser m'ho havien explicat,
però jo no ho sabia. Però aquí ho trobareu. És l'origen d'una tradició que té gairebé un segle. Es veu que el primer cop que es va fer va ser el 7 d'octubre de l'any 27, i dos anys més tard ja es va traslladar al 23 d'abril, on era, diguem, ja tradició regalar les roses. Per tant, la qüestió del llibre que va venir posteriorment va ser una iniciativa, diguem, com del gremi, per fomentar la lectura. Vull dir que, en fi, vull llegir-ho aquí en aquesta informació de la web i l'app del 3Cat.
Per tant, tampoc no tindria relació amb Jordi Pujol, com apuntava l'altre dia Javier Mariscal. Va, una altra recomanació.
Doncs aquesta de la moda de les lletres en pobles i ciutats. No sé si ho recordes, Estel, aquestes lletres gegants que tothom aprofita per fer-se la fotografia.
Sí, molt d'Instagram, això.
Que sapigueu que les empreses instal·ladores constaten un boom d'aquests cartells. Jo crec que un dels últims ha estat a Barcelona, no? El Tibidabo, que han posat també aquests cartells.
També?
Però en aquesta informació veureu a les notícies de 3Cat Info, doncs Mataró, Pineda, sí, Figueres, Barcelona, Valls, Berga, Tarragona, Targa... En fi,
em dono fe que a Mataró no un lloc, a dos.
Davant
del
mar,
no? Al port.
Davant del mar.
I al Parc Central també, el nou Parc Central. Fa un any, de què parlàvem?
Doncs mira, parlàvem d'una insòlita apagada de 4 de les 7 centrals nuclears de l'Estat. Estem parlant de fa un any, que ningú s'espanti.
Sí, encara no havíem arribat al 28 d'abril.
Però 10 dies després va passar la gran apagada. Per tant, en aquell moment es parlava que l'allau de producció d'energia renovable i la baixada del consum, doncs, per Setmana Santa, perquè justament coincidia amb aquests dies, va ser molt tard.
Sí, és veritat, es va enganxar pràcticament amb Sant Jordi, oi?
Sí, exacte. Doncs feien insostenible econòmicament el manteniment de la majoria de centrals nuclears. Doncs, en fi, que sapigueu que això va passar fa un any, que 10 dies després, el 28 d'abril, hi va haver la gran apagada, que es va explicar per un desequilibri brusc entre generació i demanda elèctrica. Que, per tant, en fi, no sé què hi havia de tot plegat, però alguna cosa ja s'estava movent.
Molt bé, Marc, doncs escolta, bon cap de setmana i tornem dilluns.
Molt bé, fins dilluns.
Gràcies. Adéu.
Catalunya al dia.
La 1 i 36. I ara anem a Sant Guim de Freixenet, a la Segarra, per aprofundir en una història que, de fet, en Marc Vidal, justament ahir ja ens avançàvem, perquè la podeu trobar al web del 3Cat Info. A aquesta hora es fa un homenatge a un veí que va lluitar contra el feixisme, tant a l'Estat espanyol, durant la Guerra Civil, com durant la Segona Guerra Mundial, formant part de la Legió Estrangera. Parlem de Lluís Rossell. Va morir el 1977. Està enterrat al cementiri del nucli agregat de Sant Guim de la Rabassa, i allà hi tenim en Pere Joan Álvarez, que és justament amb l'alcalde i que el va conèixer a Lluís Rossell.
Hola, bon dia, Estel. Doncs sí, estem amb l'alcalde de Sant Guim de Freixenet, el senyor Francesc Lluc. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Homenatge públic reconegut, merescut a Lluís Rossell, no?
Sí, avui tenim el goig de celebrar l'homenatge a un veí d'aquí Sant Guim, el senyor Lluís Rossell Rossell, que era mestre i que, per les circumstàncies de la Guerra Civil, ell va ser del membre actiu del Comitè de la República Local, regidor de l'Ajuntament, i també en una segona fase, segurament el tenia estudis, cap d'intendència d'un hospital de Lleida. Llavors, amb la retirada del 39, ell va anar a França i, a l'esclatar la Segona Guerra Mundial, es va allistar a la Legió Estrangera Francesa i va fer absolutament tota la Segona Guerra Mundial.
Vostè el va conèixer. Què en recorda?
Jo recordo que era un home baixet, simpàtic, amb bigoti, amb molta cultura, que evidentment parlava molt bé el francès, inclús a mi, al tenir relació amb casa, m'havia regalat una enciclopèdia en francès de la Segona Guerra Mundial. Va morir el 77 i està enterrat aquí. Llavors, gràcies a un ajut de memòria, han pogut posar un tòtems i uns faristols davant de la Casa Natal i el cementiri, que és el que el conseller Espadaler inaugurarà avui. Tinc el goig de dir que aquesta història ens l'han publicat en un llibre de la Guerra Civil, que es diu El Memorial de les Veus Ocultes, amb el seu segon volum, que, entre altres històries de la Guerra Civil, surt també la història del senyor Rossell.
Doncs moltes gràcies, felicitats i enhorabona.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Creix la pressió al Pallars Sobirà per recuperar el jutjat de Sort. El va suprimir el franquisme el 1965 i és una reivindicació històrica en aquesta zona. Els impulsors reclamen una justícia de proximitat per una comarca de muntanya. El Departament de Justícia, però, refreda les expectatives i adverteix que per ara no veu viable la restitució d'aquest jutjat de sort. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, fem un repàs de la situació. Com està?
El jutjat de sort es va crear el 1834 i donava servei a tot el Pallars Sobirà fins que un decret franquista el va integrar al de Tremp. Des de llavors, els veïns s'han de desplaçar desenes de quilòmetres per fer gestions judicials. Per això, es va formalitzar una demanda amb una carta enviada al conseller Ramon Espadaler a finals de gener. Carmina Castellví és veïna de sort i exdiputada al Parlament de Catalunya.
Que s'iniciï els tràmits i totes les actuacions necessàries, que ja sabem que és una competència del govern espanyol, de l'Estat espanyol, eh? Vull dir, ja veiem que el Departament de Justícia no pot fer res, però traslladar-ho i, a més, quan s'organitza judicialment els territoris, doncs que diguin de la mateixa manera que fan un nou jutjat a l'Hospitalet, que puguem recuperar el jutjat de sort.
Els impulsors de la iniciativa denunciaven manca de resposta per part del Departament de Justícia, però avui, precisament, el conseller Ramon Espadaler s'hi ha pronunciat.
Encara no tenim resposta, però tal com ens havíem compromès, doncs en vam donar trasllat a la Secretaria d'Estat de Justícia. Nosaltres, a veure, no veiem amb els ulls això, però sí que som molt conscients que cal una reforma de la planta judicial. Hem de fer més places judicials en funció de les càrregues de treball. Aquí gairebé anem en sentit invers, perquè tampoc tenen la càrrega de treball, per tant, això no jugaria molt a favor.
Tot i així, des de sort es manté la pressió i reclamen acostar la justícia al territori.
I la Fiscalia investiga si es pot acusar penalment l'Ajuntament d'Alcarràs i el Departament de Cultura per haver permès el greu deteriorament de la casa que va ser residència del president Francesc Macià a Vallmanya, al Segrià. L'any passat va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional. Tornem a Lleida ara. Estela Busoms, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I tot això passa arran de la denúncia penal que va presentar el mes de gener la plataforma Salvem Cal Macià.
Sí, i ara la Fiscalia ja ha demanat informació a les dues administracions per determinar si se'ls pot atribuir algun delicte. A l'Ajuntament d'Alcarràs s'hi van presentar agents de la Guàrdia Civil que també van visitar la finca acompanyats del tinent d'alcalde Gerard Companys.
Nosaltres estem tranquils perquè des de l'Ajuntament hem fet tots els passos possibles dintre de les nostres capacitats, dintre de la petita administració que som, i en aquest cas doncs, facilitar a la justícia tota la documentació que vulgui.
El govern també mou fitxa, com que no ha pogut tancar un acord de compra amb el propietari de l'immoble, li ha donat aquest mes d'abril de marge perquè hi faci actuacions urgents i, si no, actuarà de forma subsidiària. Un moviment que el portaveu de Salvem Cal Macià, Ferran Dalmau, veu, però, amb escepticisme.
Nosaltres considerem que això és una cortina de fum, que això és un anunci més per fer veure que fan alguna cosa i, fins i tot, per tapar-se una mica amb el tema de la investigació de Fiscalia, no?
Estem parlant d'una casa pairal originària del segle XVII que era propietat del sogre de Francesc Macià i on el president va passar moltes temporades amb la família.
Tres minuts i tres quarts de dues. Els ajuntaments de la Vall d'Aran, a diferència dels de la resta de Catalunya, només poden acudir al sector privat per encarregar informes de seguretat per grans esdeveniments. El Consell General d'Aran en té la competència des de fa més de tres anys, però fins ara no tenia personal format per realitzar aquest tipus de tràmits. Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I en quins casos s'ha notat més aquest problema de falta de personal?
Doncs, sense anar gaire lluny, el Festival Polar Sound de Baqueira, que ara fa uns 10 dies, va celebrar la seva 6a edició amb l'assistència de milers de persones. Com denuncia l'oposició al Consell, s'ha hagut de recórrer a una empresa acreditada per l'administració, les anomenades ECA, per obtenir l'informe de seguretat en incendis, un document obligatori per llei. Cisco Rodríguez, conseller de Convergència Aranesa.
Hi ha un event que ha una capacitat aproximadament de 3.000 persones. Que bon dia. Seguim sense un informe per part del Departament de Consell General. Hem de demanar-li a l'organitzador que contracta IOAOCA o IAECA, doncs també ens hem en un limbo.
La síndica d'Aran, Maria Vergés, assegura que tres anys després d'assolir la competència, ara ja han pogut formar personal de pompiers per emetre aquests informes.
Això i caucarren que s'hauria d'haver aclarit en moment de propi traspàs. Per ja tot costat també calia formar personal propi en aquest àmbit. Ara ja podem dir que ja l'hauem. Per tant, sí, pendent un temps, ja que tenim pas, on aquests informes s'han hagut d'atreure a través d'ECA. contractes que són perfectament legals i perfectament vàlids.
Fins al traspàs de la competència era el Departament d'Interior de la Generalitat el responsable de l'emissió dels informes.
I l'Institut Escola d'Oliana oferirà el curs que ve el cicle superior en transport i logística. Serà el primer centre del Pirineu on s'impartiran aquests estudis. Oliana, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè aquest és un sector a l'alça.
Sí, ha guanyat molt pes els últims anys i cada cop té més demanda de personal. Per això s'impulsen aquests estudis que ja es feien a 17 centres més de Catalunya i ara arriben al Pirineu. Miquel Bringaret és el coordinador territorial de l'FP a l'Alt Pirineu i Aran.
Pràcticament tots els productes que utilitzem passen per una cadena de transport i de distribució. Per això les empreses necessiten cada vegada més professionals qualificats que sàpiguen planificar rutes, gestionar magatzems, ordenar el transport de mercaderies i controlar els fluxos logístics.
El que es vol és retenir talent al territori, on hi ha grans empreses ja establertes i també nous projectes, com explica Carlota Valls, directora territorial d'Educació.
Tenim una comarca que està explosionant en aposta per augmentar, no?, aquesta activitat econòmica industrial amb el nou polígon a Organyà, la Seu d'Urgell, també a proximitat amb Andorra. Es donaven totes les variables perquè realment s'apostés per aquest cicle.
Un cicle amb 15 places que substituirà el de comerç internacional que es feia fins aquest curs a Oliana, però que havia perdut demanda.
I ara us parlem la papereria més gran d'Europa que fa 40 anys. Té més de 1.400 metres quadrats, repartits en 6 plantes. Té uns 600 a la porta i les seves parets són l'antiga muralla de Barcelona. L'edifici és del 1513 i és al carrer Comtal, al barri gòtic. El 1986, la Núria Raja va obrir, i potser amb aquesta descripció que us hem fet molts de vosaltres ja l'heu reconegut, va obrir la papereria Raima. 40 anys després, amb el seu fill, en Nil Montaner, l'han convertit en un espai cultural. L'han escurat, l'ha anat a visitar. Sentireu aquest reportatge amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez.
Bon dia. Actualment a Raima s'hi poden trobar més de 2.000 papers diferents d'arreu del món. L'Índia, el Japó, el Nepal i l'Àfrica són alguns dels països als quals han anat a buscar producte. En 40 anys, Barcelona, el barri gòtic, els clients, el món sencer ha canviat de cap a peus. I molts dirien que ja no hi ha lloc per a un negoci que es dedica al paper. I menys tal com està el món. Però la Núria Raja, la fundadora i gerent de la botiga, té bastant clar que la convivència és possible.
Quan jo vaig començar, no tenia ordinador. Tenia una caixa registradora. I de la caixa registradora ja estem a l'intel·ligència artificial. Hem passat tantes crisis i hem passat tantíssimes coses, un Covid que no ens esperàvem. I al final us he de dir una cosa, has de creure en el que fas. I has de tenir un objectiu.
Amb els anys, però, la botiga ha evolucionat una mica. Hi ha continuïtat, però també hi ha hagut un canvi generacional que ha transformat la botiga en un espai cultural. En Nil Montaner, el fill de la Núria, n'és l'artífex.
És un espai on els artistes realment tenen l'oportunitat de sentir-se escoltats. Una botiga és una botiga, però que necessitàvem un espai per compartir, un espai pels artistes locals, un espai pels nostres clients, i vam decidir muntar una sala com la que tenim ara, que es diu Nimura Room, que l'utilitzem per fer presentacions d'artistes, de músics...
La gran celebració d'aquests 40 anys serà al setembre, però per Sant Jordi ja n'estan preparant alguna. D'entrada, i per tercer any consecutiu, folraran els 600 que hi ha a l'entrada de roses aromatitzades i un drac gegant de 2,5 metres fet de cartolina presidirà un dels aparadors de la botiga.
És la botiga per Barcelona. Vam apostar per la ciutat de Barcelona. Tothom en parla del turisme. Nosaltres no som una botiga turística. Som la papereria més gran d'Europa, és veritat, i la més maca del món. És un lloc on trobes pau, on trobes un oxigen diferent, hi ha una passió per tot el que fem, i que volem que el client, quan arriba a casa nostra, pugui inspirar-se.
Doncs tot això a Raima, aquesta llibreria de 6 plantes, tot un luxe que fa 40 anys. I ara marxem cap a l'església modernista del Sagrat Cor de Vistabella, la Secuita, el Tarragonès, que es torna a omplir de música amb el cicle Primavera Musical. Tarragona, Clara Echevarría, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè aquest espai justament és un dels grans al·licients d'aquest cicle.
Sí, sense cap mena de dubte, aquesta església, projectada per Josep Maria Jujol, que va ser col·laborador d'Antoni Gaudí, és un petit temple construït sota la direcció del mateix arquitecte amb materials humils i amb l'ajuda imprescindible dels veïns i veïnes del poble, a més d'artesans professionals. Aquest escenari dona caràcter a la primavera musical, que arriba a la seva novena edició i que recorre diferents moments de la història de la música, des del Renaixement al Romanticisme, amb la veu com a eix central. S'hi faran quatre recitals de música vocal. El director musical del cicle, Marc Guerris, explica com s'ha dissenyat la programació adaptada a aquest espai.
És una primavera que hem volgut construir amb aquest fil cronològic, però sobretot amb molta cura i molta estima, sempre perquè, com sabeu, en aquest espai tan petit, els músics estan molt a prop del públic assistent i creiem que és una experiència que no s'oblida perquè és molt especial amb aquest espai.
El primer dels recitals tindrà lloc demà mateix de la mà del conjunt de música antiga format per Inés Alonso i la Zarzamora, que oferiran peces del segle d'or hispànic.
El terlat tralarà, salta i balla sense parar. El terlat tralarà, a tots ens divertirà.
Doncs el Tarlà, un nou Tarlà, les festes de primavera de Girona estrenaran aquest cap de setmana una nova figura d'aquest personatge, un dels més populars de l'imaginari de la ciutat de Girona. És un nino de mida humana, vestit de joglar medieval, no para de voltar, penjat en una barra al final de la Rambla. L'han fet a partir del motllo original, que té més de 200 anys, Fèlix Martín, i com ha canviat aquest Tarlà?
Hola, doncs ha canviat sobretot la part que no veiem. La cara és la mateixa, d'un noi jove, però de fibra de vidre. Els vestits, les sabates i els ornaments són tots nous, però iguals als antics. I n'han canviat l'estructura interna, que ara és d'alumini i fibra de vidre. Per tant, més resistent, però pesa menys. Tot això ho ha detallat el tècnic de cultura popular de l'Ajuntament de Girona, Jaume Pasqual, que explica que aquesta ja serà la cinquena figura del Tarlà.
Com que es belluga molt i pica amb la barra i així, bueno, sempre s'ha anat reparant. De fet, el primer Tarlà va durar aproximadament 200 anys, potser més, i és una figura que, bueno, sempre s'havia anat apedaçant.
El Tarlà està penjat per les mans a una barra fixada entre dos balcons del carrer Argenteria de Girona al final de la Rambla, a 5 metres d'altura. La barra gira i el nino fa acrobàcies, sobretot quan petits i grans fan rodar una mena de timó de vaixell que és a peu de carrer. Les festes de primavera de Girona s'estrenen avui al vespre, però la figura del Tarlà no la penjaran fins demà al migdia, després d'una rua pel centre de Girona, amb la fanfàrria, els músics i els gegants.
I a la Seu d'Urgell tot a punt perquè cap de setmana també els gegants prenguin el protagonisme. Aquí s'hi celebra la 17a Fira del Món Geganter de Catalunya amb Joaquim Albalat i una trentena d'activitats.
Sí, hi ha previstos tallers, concerts, xerrades, però sobretot cercaviles i balls amb un centenar de figures d'arreu de Catalunya i Catalunya Nord, però també d'Andorra, Navarra o Madrid. Aleix Godinho és membre de la Colla de la Seu.
Un orgull i una aposta clara, doncs, perquè les colles d'arreu puguin conèixer la nostra ciutat, la nostra tradició. Com a punts forts, tindrem el plaer de rebre el gegant més alt de Catalunya, que ve de Manlleu, i també rebrem una geganta amb cadira de rodes i també amb diversitat funcional.
Tot plegat per celebrar una tradició molt arrelada a tot el país i molt estimada aquí al Pirineu, on els gegants són protagonistes de moltes festes majors, també aquí a la Seu. Cristina Moreno és la regidora de festes.
La ciutat s'omple de llum, d'activitat, de comunitat, d'intercanvi. És un moment de compartir, és un moment que podem sortir al carrer i podem trobar-nos, i no seria si no fos gràcies a la colla gegantera i grallera.
Una fira que commemora els 35 anys després de la primera trobada gegantera a la Seu i els 15 de la proclamació com a ciutat gegantera de Catalunya.
I acabarem a Arenys de Mar. Marta Vallès, aquí neix una nova cita literària a la Cinera de Salvador Espriu. Comencen 3 dies plens de cultura amb un cartell ric en propostes.
Sí, un espai de llibres, converses i píndoles editorials, tot entre la plaça de l'Església i el Centre Cultural Calissai, on ens trobem. Un festival que s'aplega sota el títol Les 7 Ciències en Femení. Montse Abad n'és la comissària i directora de la Biblioteca d'Arenys de Mar.
La idea no ha estat de crear, doncs, un espai, no?, que passin coses, que passin coses en les quals la literatura, no?, i el coneixement hi sigui molt present. D'aquí, doncs, el nom de Les 7 Ciències. Casualment, el motiu aranyenc, que ens diuen els aranyencs, són els 7 Ciències. I el que s'ha fet és presentar un programa en el qual hi haurà 7 converses que totes giren al voltant amb una d'aquestes ciències.
Avui s'inaugura amb l'homenatge a una trajectòria literària, la de Carme Riera.
Ens fa molta il·lusió que la Carme Riera vindrà. Amb la Gemma Ventura faran una conversa amb l'autora, que serà molt interessant. Després, lectures de fragments que l'autora, la Carme Riera, ha decidit a càrrec de la Mercè Boer, una actriu local. Acabem avui, el dia de la inauguració, farem el recital que hem titulat Amor, si li ets lleuger, en record de la Rosa Leveroni.
Dins el festival hi ha Petit Set Ciències, lectura, activitats i ràdio, contes per als més petits i un itinerari per al cementiri de Cinera. Tot el programa a arenysdemar.cat.
Esports.
Com sempre, a aquesta hora, 5 minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Estel.
Comencem parlant del Barça de bàsquet, que avui sí, avui es juga el seu futur immediat a l'Eurolliga masculina.
L'equip blaugrana està obligat a guanyar el Bayern de Múnich a 8:45 del vespre en l'última jornada de l'Eurolliga masculina si vol ser el play-in. En canvi, una derrota combinat amb un triomf del Dubai contra el València suposaria que el Barça en quedés fora i s'acabés l'aventura europea aquesta temporada. Per aquest motiu, Xavi Pasqual, el tècnic del Barça, demana el suport del públic del Palau.
Que fem honor al pèssit d'aquest moment, en l'inici de partit, i després que realment fem un partit tots junts, amb la mateixa direcció, amb una direcció positiva, i que ens ajudi a guanyar un...
El Bayern de Múnich està entrenat per Svetislav Pešić, extècnic del Barça, i que avui s'acomiada d'Europa després d'anunciar la seva retirada definitiva. Tomáš Satoranský podria reaparèixer amb el Barça després de 2 setmanes de baixa. Aquest Barça-Bayern forma part d'una tarda de bàsquet que començarà amb l'Uni Girona-Fenerbahçe d'Istanbul de semifinals de l'Eurolliga femenina a partir de 6:15. L'equip gironí, que ja està fent història disputant la Final Six, augmentaria la fita si guanyés el conjunt turc i disputés la final. Aquests dos partits d'equips catalans, com diem, l'Uni Girona a Fenerbahçe primer i el Barça Bayern després, els podreu seguir a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
I a aquesta hora tenim en joc el segon partit dels quarts de final del Barcelona Open de tennis.
Una competició que està seguint el Sergi Andreu a les instal·lacions del Reial Club de Tennis Barcelona. Sergi, bon dia.
Bon dia. Segon partit de la jornada dels quarts de final del Barcelona Open Bank Sabadell. Un partit igualadíssim, intens, on els dos tenistes que avui són a la pista, Rublev i Machak, el rus i el xec, els està costant molt mantenir el servei. Fins ara 5 trencaments de servei, 3 pel rus, 2 pel Machak. Ara mateix el marcador 5-4 domina Rublev. S'està jugant el desè joc d'aquest primer set després de 48 minuts de joc. Ja és a les semifinals el serbi Hamad Medjedovic, que s'ha desfet de Nuno Borges en 2 sets, 7-6 i 6-2. Quan acabi aquest partit, tercer partit dels quarts de final, entre el francès Arthur Fils i l'italià Lorenzo Musetti.
Gràcies, Sergi. I ara potser una de les notícies més importants de les últimes hores, Messi compra el Cornellà.
O com a mínim dels més impactants. I és que és una notícia d'ahir a la tarda i que va confirmar un comunicat oficial del Club del Baix Llobregat. L'arribada de l'argentí vol impulsar el creixement esportiu i institucional d'aquesta entitat, fundada el 1951. El Cornellà milita ara mateix a la tercera federació. I pel seu futbol formatiu hi han passat jugadors com Jordi Alba, Gerard Martín, Javi Puado, David Raya, entre d'altres.
Mentrestant, l'arbitratge que va rebre el Barça als quarts de final de la Champions encara cueja.
De fet, el Barça ha presentat una nova queixa formal a la UEFA per l'arbitratge rebut en els dos partits de l'eliminatòria de quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid. El club blaugrana es queixen que hi va haver decisions arbitrals que no s'ajusten al reglament i una falta d'intervenció adequada del VAR en accions decisives de cara al desenllaç de l'eliminatòria. I sobre aquesta eliminació, el davanter Robert Lewandowski demana passar a pàgina en declaracions a TV3.
Sempre me duele, no solo me, pero el equipo que estamos fuera de la Champions League, pero hasta el final queríamos jugar, queríamos ganar y queríamos jugar la semifinal de la Champions League, pero es fútbol, era final. Ahora tenemos que concentrar para la Liga.
També en clau blaugrana, Patrick Guijarro només té una lesió lleu al turmell dret i podria jugar a les semifinals de la Lliga de Campions contra el Bayern del dia 25 d'abril.
I sense deixar l'estela del Barça, l'equip d'hoquei patins ja sap el seu rival als quarts de final de la Champions.
Serà l'Sporting de Portugal en una fase final que jugarà entre el 30 d'abril i el 3 de maig a la localitat italiana de Bassano del Grappa, una competició que valora el blaugrana Ferran Font.
Volíem acabar la fase regular amb victòria, i és el que hem aconseguit. Després de la fase regular crec que arribem a la final a 8 amb confiança, seguim les bones sensacions i arribar a forts a la final a 8.
El Barça anirà acompanyat del Reus, que s'enfrontarà al Benfica portuguès. Precisament ahir, el Barça va derrotar per 4-2 el Reus a la desena i última jornada de la fase de grups. L'Igualada, que no tenia opcions de classificació per la final a 8, va perdre a Porto per 5-3. I un apunt d'agenda d'avui a la Lliga Sobal d'Handbol. El Barça visita a 9:15 el Nava Segovia en partit de la 25a jornada de Lliga.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Sé com es compra una rosa, em sé dedicar una cançó. Puc parlar sol durant hores de coses que no controles.
I aquests són els Mishima, que portaran demà al Festival Recòndit el seu concert de prèvia de Sant Jordi, la Nit de les Roses. És una actuació que sempre té molt d'èxit. N'han sortit temes com aquest que sentiu, Roses, que versiona el superhit de la Miley Cyrus. La banda, liderada per David Carabén, va començar a fer aquest concert el 2023 a La Paloma de Barcelona. L'ha fet a alguns llocs més, Girona, Reus. Demà serà a Sant Vicenç de Camós, dins del festival que fa gala del misteri que envolta llogarrets tan amagat com aquest de la comarca del Pla de l'Estany. Gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu un molt bon cap de setmana.